a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Avui és dilluns 25 de novembre del 2024. Ara de seguida parlem de temperatures, però ha sigut un cap de setmana, sobretot un diumenge, amb una temperatura altíssima. A hores d'ara 18 graus, però avui també, avui 25 de novembre, saps que es commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona. És una jornada que busca visibilitzar i erradicar totes les formes de violència que afecten dones i nenes a tot el món. Enguany, sota el lema «Cada 10 minuts s'assassina una dona, no hi ha excuses», això és un hashtag d'aquests que es fan a les xarxes socials, es posa el focus en l'alarmant escalada de feminicidis i s'exigeix a governs i societats actuar amb responsabilitat i mesures concretes. L'ONU, a més, inicia avui 16 dies d'activisme contra la violència de gènere, cridant a la solidaritat i al suport als moviments feministes. Aquest dia també recorda les germanes Mirabel, assassinades l'any 1960, el llegat de les quals inspira la lluita per un món lliure de violència. A les 12 del migdia ha començat l'acte institucional a la ciutat de Lleida. Concretament, aquest any s'ha desenvolupat a la plaça Víctor Siurana i fins allí hi ha el nostre company Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bona tarda. Bon dia, Ricard, que comença l'acte. Està a punt d'acabar. Tinguem ara, a hores d'ara, som en directe.
No té molta educació sexual i no té ni idea de que està embarassada. Parella d'un fill, està en un moment en què no té parella. Per ella això és un atrapament.
Som en directe d'aquest acte que s'està realitzant aquí a la plaça Víctor Siurana de Lleida, amb representació de les institucions i també de les forces de seguretat. Hi ha hagut en aquest cas el discurs a partir de les 12 del migdia que ha fet referència a l'enorme preocupació d'aquesta xacra que, atenció, a Catalunya ja arriba l'any 2023 a les 11.000 denúncies, fregant les 11.000 denúncies, el que significa un augment del 5% respecte a l'any anterior. A hores d'ara, doncs, comença una intervenció musical i on també s'ha fet referència és a la preocupació que hi ha dins de la percepció que hi ha en el sector de la joventut. Curiosament, una joventut nascuda, doncs, amb democràcia, amb totes les eines educatives que hi ha a hores d'ara, però que casos que estan realitzant les entitats que se preocupen de la violència respecte a les dones veuen aquest increment de persones i de noies a cada cop més joves. Per tant, doncs, aquest acte s'està realitzant aquí a la plaça Víctor Siurana, Lleida, en commemoració del 25 de novembre del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones.
Gràcies, Sergi. T'espero d'aquí uns minuts als estudis per parlar d'esports.
Molt bé, cada dilluns la tertúlia esportiva. Fins ara, Ricard.
Gràcies, Sergi. Doncs ens hem desplaçat en directe. Això està passant ara mateix a la plaça Víctor Siurana de Lleida. I, doncs, bé, és acte institucional, amb això podem estar més d'acord o menys, si és necessari, si és massa protocolari, si és més de quedar bé, si és més de per la foto o no. Però el que sí que et dic és una cosa, és igual que lo dels dies mundials. Si no se'n parla, te n'acabes oblidant. I és veritat que, com això dels dies mundials, no, és que és un cop a l'any, sí, però almenys aquell dia se'n parla. I si podem activar alguna cosa, arrel d'això, doncs benvingut sigui. Mira, com et deia, 18,3 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. La mínima d'aquesta nit ha estat de 14,3 graus. Ahir va fer un dia, home, no et diré d'estiu, però no sé, de primavera, o de molt d'inici de tardor. Va fer un dia de setembre total. Va ser un diumenge, almenys a la plana de Lleida, extraordinari. Canviarà, home, sí, canviarà. És que estem a 25 de novembre. És que no podem tenir aquestes temperatures. Vaja, crec jo. Mira, li preguntem al Juan Carlos Piña. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns a la província de Lleida tenim cels ennuvolats i s'esperen precipitacions al Pirineu, sense descartar que siguin localment persistents al vessant sud. Aquestes precipitacions s'estendran a la resta de la província de forma més dèbil. Les temperatures diurnes avui es mantenen amb poques variacions. Es preveuen màximes de 19 graus a Lleida i Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 14 a Vielha e Mijaran. Demà dimarts s'esperen cels poc ennuvolats amb intervals de núvols mitjans i alts i tindrem també també boires i boirines matinals dispersos. Les temperatures diurnes continuaran estables en general, sent les màximes previstes de 16 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Balaguer i 13 a Lleida, Tàrrega i Vielha e Mijaran. A més, podrem tenir glaçades dèbils al Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Mira, si vols, et poso en context aquestes xifres, perquè l'Armando Álvarez me les envia i te les explico perquè veguis. La temperatura mitjana mínima d'un mes de novembre normal és de 4,7 graus. 4,7 graus. Aquesta és la normal, la mínima, que estem un novembre a la ciutat de Lleida. La mínima d'aquesta nit és de 14. És que 10 graus per sobre. És que no és normal. Que acabarà fent fred, sí, fred en farà. Però no és normal que en aquestes dates, que hi ha mosques i mosquits, si és que no han marxat. En fi, que és la previsió meteorològica. Deixa'm que t'expliqui, també, dos males notícies de la xarxa viària lleidatana.
COPE Lleida. Estàs informat.
Dos morts més aquest cap de setmana. Col·lisió frontal, Nacional 230, a la zona d'Alfarràs. Els dos morts són doncs un veí d'Alfarràs de 56 anys i Manel Beunza, capellà de l'Aravell, de 58 anys. Xoc frontal. Insisteixo que sense saber per què ha passat, els xocs frontals tenen un tant per cent altíssim de descuit. De descuit vull dir de no estic pel que he d'estar. Parlo per la conductora i el conductor, en aquest cas dos homes, perquè els dos morts són els dos conductors. I en la majoria de casos, això són xifres que ens diu la Direcció General de Trànsit, els descuits són per culpa de manipular el mòbil, de mirar-lo, de tocar-lo, d'enviar un missatge. No, mira, no l'envio de text, l'envio de veu, perquè sembla que així no. Sisplau, jo us ho he explicat moltes vegades. Quan entres al vehicle, si ets el conductor o la conductora, el mòbil posa-la en un lloc on no el puguis agafar. Perquè si el pots agafar, encara que te l'allunyis, però pots arribar-hi i acabaràs anant, sobretot si comences a fer sorollets. Sisplau, és que perdre de vista la carretera un sol segon, ja saps la quantitat de metres que recorre el vehicle, que són molts. Moure el volant un grau és passar d'un carril a l'altre i és xocar frontalment contra un altre vehicle. I aquests xocs són molt perillosos. T'estic parlant de dos morts, d'aquest cap de setmana. La setmana passada et parlava d'un xoc frontal entre un autocar i un vehicle de transport, de repartiment. Dos morts també. Xoc frontal, amb una carretera on no hi ha cap mena de complicació. Per tant, sisplau, quan pugem al vehicle, deixem el mòbil. Dic el mòbil perquè és el major causant. Va, anem directes a la notícia econòmica. El transport del porcí pujarà 7,5 euros per animal amb les noves normes de la Unió Europea. Segons càlculs de la patronal sobre la proposta comunitària, el sector redueix més d'un 69% l'ús d'antibiòtics en 7 anys i augmenten els costos. Per tant, ja saps on aniran a parar aquests augments de costos. A la teva i a la meva butxaca. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Fem una pausa ràpida i parlem de consells legals.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida. I ara ja és el moment en el que, escolta, rebem aquests consells legals, que no estan de més. Ho fem amb els amics de Q2 Consultors. Tenen una àmplia experiència i sobretot un equip amplíssim, que a més cobreix moltes de les àrees que segur que tard o d'hora acabaràs necessitant, si no has necessitat. Els trobes a internet, a q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. Però també tenen un número de telèfon que és molt fàcil de recordar i que jo crec que és ideal per fer aquesta primera consulta o aquest primer contacte. 973-28-28-18. 973-28-28-18. La gràcia de Q2 Consultors, doncs, que t'atendran de manera totalment personalitzada i, de veritat, que quan tens un problema, si has passat per aquest tràngol, doncs sabràs que necessites això. Escolta, necessito que m'escoltin i que m'entenguin la meva situació i de manera personalitzada, i això és el que obtindràs a Q2 Consultors. Com sempre, estem ben acompanyats amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vinga, amb el Josep Lluís Gómez, ja saps que tractem de temes genèrics i que si s'adapten o, escolta, algun que dius, caram, aquest em pot arribar a tocar o em pot arribar a interessar o estic afectat d'això, doncs llavors és quan t'has de posar en contacte amb ells. Anem a parlar d'un tema que la primera vegada que jo em vaig escoltar, que ho vaig escoltar o que me'n va parlar algú, va ser el Josep Lluís Gómez fa una pila d'anys, i és la llei de la segona oportunitat. És una llei que ja hem explicat i que avui tornarem a explicar, però que a més, Josep Lluís, com tot, és una llei viva, no? que segueix evolucionant també i adaptant-se a la societat actual.
Doncs sí, és una llei que des de que va aparèixer ja fa uns anys, pues, primer amb cert escepticisme i després s'ha vist la seva efectivitat, és una llei que funciona. I és una llei que es l'han canviat diverses vegades i és una llei que els tribunals, com és la seva funció, pues, s'encarreguen d'interpretar. El motiu de parlar avui és ben senzill. El dia 7 de novembre del 2024, fa unes poques setmanes, el TJUE, el Tribunal de Justícia Europeu, va avalar la decisió de la transposició d'Espanya de la directiva en el sentit de que, com van dir ja l'any a finals del 2022, la transposició espanyola és menys generosa, més restrictiva que la d'altres països. Si recordem una miqueta, la segona oportunitat és un tema que funciona. Quan jo tinc deutes que no sumen més de 5 milions d'euros, no tinc determinats antecedents penals, no hagi amagat patrimoni, amb la condició de que jo liquida tot el meu patrimoni, si és que en tinc, excepte la vivenda, i a partir de l'any 2022 hi ha determinades reformes, diguem-ne, negatives, en el sentit de que determinats deutes públics no permeten accedir a la segona oportunitat, quan vinguin de derivació de responsabilitat o infraccions greus, no molt greus, la qual és una cosa relativament freqüent, i també fa que la alliberació de lo que són els deutes públics, hisenda de seguretat social, arribi a un sostre de 10.000 euros. Aquestes reformes que són discriminatòries, és a dir, jo un deute amb un banc el puc eliminar totalment, encara que tingui un import de 100, 200, 300.000 euros, i la societat social i hisenda funciona indiferent. Aleshores, el que han fet és portar al TJUE aquestes excepcions de la llei per a veure si Espanya ho havia fet bé. Ja dic que Portugal també segueix un sistema similar, però altres països segueixen un sistema molt més generós. Yeah. Aleshores, la conclusió és que sí, que sembla que Espanya ha adaptat correctament aquesta directiva, però el que diu aquesta sentència, per acabar, és que correspon als tribunals d'espanyols, en aquest cas, revisar si aquestes excepcions estan fonamentades i són proporcionals. És a dir, cada país té una àmplia llibertat a l'hora d'establir excepcions amb aquesta alliberació, amb aquesta generació, en funció de determinades categories, però s'ha de justificar. I en aquest cas passen la patata calenta als jutges que tenen que decidir en base a aquest criteri de proporcionalitat. És a dir, no he de seguir literalment el que diu la llei, puc establir una excepció. De fet, alguna vegada algun tribunal ja ha sigut una mica pioner, Barcelona, quan el deute d'aquesta naturalesa és petit, 500 euros, però ja verem què succeeix amb deutes més grans o amb determinat tipus de deutes. Però en tot cas, diguem-ne que la transposició, que era un dubte si aquí s'havia fet bé, sí, s'ha transposat correctament, però deixen un petit marge per a aquells que estiguen dintre de l'excepció que no podien anar a la segona oportunitat pues deixa un petit marge al jutge perquè en el seu cas concret pues pugui dir que sí i pugui aconseguir aquesta alliberació dels deutes, cosa que va, la veritat és que molta gent demana, tant si els deutes venen del món empresarial com si els deutes venen del món particular.
Clar. Recordem, com bé deia el Josep Lluís, que hi ha una... A part de complir doncs, totes aquestes històries, també et miraran si els deutes que tens són de bona fe.
Aquí el que miren és que jo no hagi amagat patrimoni, bàsicament.
Clar, o sigui, aquesta llei està pensada per la gent que, més o menys fent-ho bé, doncs ha tingut mala sort, t'has pogut quedar sense feina o qualsevol altra història i és com allò, l'efecte de la bola de neu, eh? Quan van mal dades, comença a funcionar tot malament i comences a entrar en un bucle que no te'n pots sortir. Doncs aquesta llei, justament el que buscava és trencar això, trencar aquest bucle, estabilitzar una situació i poder reviure, ressortir-te'n de tot això.
Sí. Ara bé... Pensa, Ricard, que no estem tan lluny de la crisi de l'any 2007-2008. No estem tan lluny, eh?
No. No, a més, sí, és la crisi aquesta que dius, és la de la... Bueno, el tema immobiliari.
La
bombolla immobiliària va allí, va esclatar. I clar, el problema d'això és que, com dic sempre, i permeteu-me el símil, clar, quan parlàvem de tema de pisos o terrenys o locals, no estem parlant d'anar a comprar una barra de pa, que n'hi ha de molt cares i de molt barates, però és assumible. Clar, les operacions financeres que tenen a veure amb el món immobiliari són potser de les més importants a la vida i les més costoses. I allí va venir molt problema. I justament aquesta llei va néixer per això. Però veig que aquesta llei, de moment, no té intenció de desaparèixer, no?
No. Jo crec que és una llei que està perfectament en vigor i amb necessitat, no? El que passa que potser el que ha passat és que l'àmbit s'ha reduït respecte de l'any 2022, però la llei està absolutament en vigor i si no que li pregunten a qualsevol jutge de lo mercantil el volum d'assumptes d'aquesta naturalesa que li entren cada mes. És,
clar.
Vamos, clamorós.
Clar, anava a preguntar, Josep Lluís, vosaltres acudeu als consultors, suposo que també deveu de rebre de demandes noves de gent que se n'ha assabentat i que venen a buscar informació i que després això s'ha de tirar endavant, no? És un procés molt llarg o com funciona?
Rebem moltíssimes i el procés dependrà del tipus en cada cas, però aquella persona que, per la raó que sigui, ja no té patrimoni, bé perquè ja li han liquidat, ja l'han subhastat la casa, bé per altres circumstàncies, perquè no ha tingut... En el cas de que no hi hagi patrimoni, el procés actualment és força ràpid. A vegades critico la reforma del 2022, però en aquest sentit ha sigut força positiva, que podem estar parlant de 3-4 mesos. Quan hi ha un patrimoni que liquida, això ja és molt diferent, perquè dependrà de la naturalesa d'aquest patrimoni i de la dificultat que hi hagi. Però en el cas de no patrimoni, la cosa és força ràpida.
Bueno. Doncs, si creieu que us podeu acollir o no amb aquesta llei de la segona oportunitat, per consultar-ho, doncs, acudo als consultors. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Des d'allí expliqueu el vostre tema, us assignaran una persona i amb aquella persona és amb qui doncs, tindreu aquest tracte personalitzat i si us podeu acollir doncs, ja us diran els següents passos. Això funciona així. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies. Bona setmana.
Molt bona setmana, Ricard.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.com. Black.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro. Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés tienes este televisor QNED LG de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot que antes costaba 1.399 euros por solo 699. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Extremadura se abre al mundo y Herrera en COPE te lo contará este miércoles desde Badajoz, una comunidad autónoma que está en plena transformación, una tierra que combina historia y modernidad, campo y tecnología, y que apuesta por el talento, la transformación digital y la innovación. Recuerda, este miércoles en Herrera en COPE, Extremadura, extraordinaria.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, som-hi que parlem d'esports. Directes cap a la una de la tarda. Us faig un repàs ràpid de resultats del cap de setmana. Us presento convidats i ja parlem sobre el que ha passat. Que, insisteixo, a vegades el nostre paper és molt còmode. Eh? Nosaltres estem aquí el dilluns, tranquils, arrisquem poc i valorem el que ha passat el cap de setmana. Però, escolta, d'altres mitjans de comunicació, no ho sé, aquí sempre hem estat molt respectuosos i vaja, no hem tingut mai cap mena de problema, però bueno. Escolta, amb l'hoquei femení, el Vila-sana va caure a casa davant del Fraga, 1-3. Amb hoquei masculí tenim victòria del Lleida Llista a domicili a Caldes i Ull, perquè tenim la primera victòria de l'Alpicat, 2-1, davant de l'Igualada. Amb bàsquet femení, el Cadí la Seu va perdre a la seva visita al Euskotren, 77-73. De bàsquet masculí a CB no n'hem tingut. Amb futbol femení, l'AEM s'endú un valuós punt a la seva visita a l'Aves, són les líders, 0-0. L'AEM segueix en sisenes amb 15 punts, a un punt de la promoció d'ascens i ja a 6 punts del descens, per tant, bona posició. Amb futbol masculí, el Lleida Futbol Club, o bueno, Lleida Esportiu, per entendre's, va empatar a casa 1-1 davant del Badalona Futur, que no té res a veure amb el Badalona Futur de l'any passat, a part del nom, però és que no juguen ni al mateix lloc. Crec que Toni Freixa també segueix al davant, no? El Sergi em diu que no, ara en parlarem, però bueno, 1-1. El Lleida Esportiu segueix segon a un punt del líder, però amb un partit més. El Sabadell en té 24. I amb futbol a tercera federació tenim derrota a casa del Mollerussa 1-3 davant de l'Europa i victòria a domicili de l'Atlètic Lleida al Peralada 1-3. El mateix resultat al 2. I amb vòlei, el Balafia Vòlei, que segueix ferm amb el seu objectiu de quedar primers i tornar a buscar l'ascens. El Balafia Vòlei va guanyar 3-1 a l'Espanyol. Ocupen la primera posició amb 21 punts. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Torr, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I el que dèiem, magnífic el resultat d'aquesta darrera jornada amb hoquei masculí, l'Alpicat, amb un projecte doncs, dins d'aquesta mateixa lliga, potser dels més austers, doncs aconsegueix la primera victòria, Alpicat 2, Igualada 1. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Meritxell Mata, que és la presidenta de l'hoquei Alpicat. Meritxell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, enhorabona.
Moltes gràcies. La veritat és que avui estàs en un dia així que estem traient una mica aquesta victòria que feia uns dies que estàvem buscant i contents pues, del resultat d'aquest dissabte.
Meritxell, bueno, amb la Meritxell ja fa unes setmanes que ens vam conèixer i parlàvem fora de micròfons el canvi, no?, de pujar en aquesta categoria. Com ho esteu vivint, Meritxell?
Home, el canvi és important. El salt de categoria sempre és gran, no? Ja ho diem sempre. Saltar de nacional català a octplata és difícil i d'octplata a lliga és encara més difícil. I ja ho vam viure amb les noies i ara ho estem vivint amb els nois, doncs ens hi hem d'acostumar. Nosaltres estem molt contents de l'inici de temporada perquè creiem que l'equip està competint tots els partits i, de fet, els resultats ho demostren. Tenim tres empats amb el Reus, amb el Lleida, amb el Caldes, i no teníem aquesta victòria i pues, el fet d'haver guanyat aquest dissabte a casa són aquests tres punts que esperem que ens donin una mica d'alè pues, per continuar sumant, perquè ha de ser el nostre objectiu. No podíem continuar sumant d'un en un perquè, si no, ens quedàvem molt despenjats. Ara ens venen tres setmanes claus, i jo crec que el fet d'estar competint i d'estar aquí per nosaltres és molt important. I per l'equip i pels ànims dels jugadors, pues, també, no? Perquè si no és com que comença una davallada cap a baix i jo crec que estem allà dalt i que hem tingut un premi que ja ens, potser ens havíem merescut en algun altre partit i no havíem tingut i ens havíem quedat així i una miqueta aquesta és la línia que hem de seguir.
Molt bé. Albert Escuer, no sé si li vols preguntar alguna cosa a la presidenta.
Hola, bon dia. Home, primer donar
bon dia, Albert.
Enhorabona. I després jo tinc un dubte, i és com us ho feu, perquè el Picat al final crec que no arriba als 100.000 habitants, per tenir tant hoquei de tanta qualitat, perquè ara ho comentaves, no? Vau tenir el femení a l'hoquei lliga i ara teniu el masculí. Com us ho feu?
Bueno, pues, amb molta gent al darrere. Al final, això és un projecte que jo vaig enganxar a mitges. Jo ja fa uns quants anys que estic al club, però sóc presidenta des de fa un any i mig. Els meus fills van, les meves filles primer i ara el meu fill van començar amb l'hoquei, però és un projecte que es va començar fa molt de temps. I jo crec que sempre ho dic, i potser em repeteixo molt, doncs s'ha picat molta pedra, es treballa molt. Nosaltres ara, per exemple, estem treballant molt en l'escoleta, en la base, perquè és la clau. I al final, ara, quan tu estàs a l'èlit i els nens petits s'admirallen en aquests jugadors i jugadores grans i volen ser com ells, com ells i com elles, és on has de captar aquests nens perquè el dia de demà siguin el futur del club. Nosaltres tenim molt clar que volem estar a l'èlit tant en nois com en noies, però que no podem descuidar la base perquè és el nostre futur. I clar, costa, és difícil estar aquí, és moltes hores d'entrenament, molts sacrificis, molts desplaçaments, moltes famílies implicades, perquè a vegades només veus els jugadors, però tots aquests jugadors que estan ara a l'Hoc-Lliga i que han estat aquí al Picat tenen pares i mares que s'han passat hores viatjant per tot Catalunya i per tot l'Estat. Ja. Llavors, al final, jo sempre ho dic que som una gran família i es fan moltes hores de treball i invertint-hi pues, ganes. I de gent que té moltes ganes de tirar-ho endavant.
Meritxell, està amb nosaltres també Sergi Tor.
No, i l'estava escoltant amb molta atenció. Crec que les seves paraules ja descriu perfectament el que és aquesta temporada, l'hoquei al Picat. Primer, que som en una categoria molt dura, però que l'equip sempre ha estat competitiu, cosa certa, fins i tot el Palau quan va perdre davant del Barça, l'11 de setembre el derbi del 0-2 al 4-2 al 4-4. Per fi ha arribat aquesta victòria davant d'Igualada 2-1. I vostè també parlava de l'esforç de l'escola. Jo que sóc una mica mitomen, crec que veure l'autocar del Barça, del Liceu, del Reus, del Lleida, al Picat, crec que ja és una cosa d'una dimensió que a vegades quan la veiem no ho analitzem el que significa, no? Però també l'èxit de l'Alpicat, presidenta, no és l'èxit de l'hoquei lleidatà de base? És a dir, de lo bé que s'està treballant la base tant al Picat com també amb altres clubs?
Sí, sí, jo crec que ens queda molta feina per fer. Jo parlo moltes vegades amb altres presidents perquè al final Lleida passa que, per desgràcia, la Federació Catalana moltes vegades està centrada o pensa molt en els equips que estan a Barcelona i a Lleida no som tants clubs i som els que ens hem de desplaçar perquè estem parlant en espanyola però quan parlem en catalana són els que després han d'estar en aquesta lliga espanyola i ens queda feina per fer. Jo l'altre dia parlava amb un company de Vilafranca que em deia no, el Xavier Bosch, que és d'Igualada, dic no, perdona, el Xavier Bosch és de Juneda. Es va formar a Juneda, va venir al Picat, sí que va estar 2 anys d'Igualada, però ha tornat al Picat. És un noi que s'ha format a la zona de Lleida.
Sí.
I jo crec que hem de treballar tots junts per fer forta la província i per créixer en aquesta base. Evidentment, hi ha jugadors que es van movent d'aquí i allà. De fet, d'animar equips com pot ser el Bell-lloc, que està competint a Nacional Catalana, que és un club emblema també que havien jugat antigament a Divisió d'Honor i que també té jugadors formats a la base de Bell-lloc. Al final ha de ser una mica que implantem a l'hoquei patins de Lleida perquè té molta afició i té molt seguiment i que entre tots treballem perquè aquest talent no ens en vagi. A vegades hi ha molts jugadors lleidatans que no estan jugant a equips de Lleida, que estan a fora.
Doncs,
i costa portar-los a casa, eh? O sigui,
no, no, és el mercat. Això ja són les,
és de les coses que ens queda per fer.
No, això ja fa anys que ho sabem pel president del Lleida Llista, que ho ha explicat moltes vegades l'Enric Duc aquí, eh? Meritxell Mata, escolta, enhorabona, gràcies per atendre'ns avui en directe i escolta, després després de la primera ve la segona.
Espero que sí, que el dissabte puguem sumar la segona, que tenim un partit amb un Alcoi que ve com de pujada, però jo crec que es trobarà amb una pedra gran al picat i que puguem sumar-ne més tres una altra vegada.
Meritxell Mata, presidenta de l'hoquei del Picat. Gràcies, enhorabona, bon dia.
A vosaltres, adeu, bon dia.
Sergi Tor, Camp d'Esports. Empat. Sí. Inoportú empat per la trajectòria del Lleida de les darreres setmanes?
Bueno, has utilitzat, crec, un bon adjectiu, inoportú, perquè jugant a casa sempre busques la victòria, però jo estic content amb l'empat.
Estàs content? Per com va anar el partit.
És a dir, és 1-1 i al final analitzem l'actuació individual de l'equip. El millor va ser Iñaki, que va fer un partidàs, i també Quadri. Quadri, per mi, va ser l'únic jugador que va recuperar pilotes, no?, en una zona important del camp. Per tant, és el que va passar. És un empat sorprenent, ho sento, però no, perquè això és la categoria. Una i mil vegades. No hi ha cap mena de diferència, no hi ha tant diferència entre els jugadors del Lleida, que són de segona federació, els jugadors del Badalona Futur, que també són de segona federació, i que, a més, estan en una situació complicada, però que era un aparador de cara a continuar la seva carrera professional.
Sara, em deies, quan he dit abans el tema del Toni Freixa, no és hi ha qui està al
no,
capdavant del...
No, Toni Freixa va presentar la dimissió al setembre.
Val.
No té res a veure. És un ídol, eh? No, ho dic no amb un bri d'ironia, perquè va comprar un club del Llagostera, perquè això sempre és el Llagostera, primer any li va pagar Badalona, segon any li paga el... Bueno, perquè està reconegut, empresaris de Lleida, i quan va veure una mica d'embolic, aquí us quedeu. I ell va cobrar, sempre, segons les meves informacions. Per tant, un ídol. No sé si Álvarez Cuer ho comparteix o no, aquesta opinió, i no és ironia, eh? Ara parlem amb la... Comparem a Meritxell Mata amb Toni Freixa. Què penses tu, Herbert?
Sí, home, la capacitat del Toni Freixa d'entabanar el personal és legendària, no?
No, però ja ha marxat quan avui és...
Sí, no, que ho vaig definir molt bé, no? Vull dir, la capacitat d'entabanar la gent és legendària, però és cert que ara ja aquest Badalona Futur no té res a veure amb el de la temporada passada. I jo, pel que fa al partit d'ahir, doncs, bueno, a veure, evidentment t'has de fer fora a casa. Però si en un partit doncs, que no surten gaire bé les coses, que el millor és el porter i que tens un altre arbitratge qüestionable, que d'això en podem parlar també si voleu, com a mínim no perds, bueno, pues pensem que l'excel·lència és impossible, que sempre pots tenir un mal dia i que ahir va ser el mal dia de Lleida, no? Però sí que ens haurem de ficar les piles i això jo no sé si hi ha psicòleg o no hi ha psicòleg o com es treballa això amb el tema de les pèrdues de temps del rival. Els rivals venen al camp d'esports i la majoria venen al que venen. Aleshores, nosaltres tampoc no hem de caure en el parany de desquiciar-nos, perquè al final ens fa més mal que bé, no? Nosaltres quan anem a fora, o sigui, és que jo comentava amb uns amics, no? Nosaltres durant molts anys no hem jugat a res, i anem a fora i anem a perdre temps. Ara fa uns anys que intentem jugar a futbol i ens sorprèn que la gent vingui a perdre temps. Bueno, forma part del futbol i això sí que ho hem de treballar perquè aquests detalls no ens treguin del partit, perquè jo crec que hi comença a haver com una miqueta, no sé si de neguit o d'ansietat, quan ens trobem aquests escenaris d'un rival que des del minut 1 ve a perdre temps, no? I que és una mica el que es va passar. Llavors jo crec que això és un tema que hem de treballar perquè és inevitable.
Ara que des d'això dels àrbitres, llegia l'acte, m'ho ha indicat el Sergi, l'acte de l'àrbitre del partit de Lleida.
Sí, el 15 de la segona part.
I l'àrbitre indica que el porter rival li diu, o sigui, l'àrbitre no ho ha escoltat,
no,
la resta del camp tampoc ho ha escoltat, però el porter li diu a l'àrbitre, escolta, estic rebent insults racistes. I automàticament, clar, l'àrbitre, per curar-se amb salut, com que hi ha un protocol i estan molt sensibilitzats darrerament amb aquesta història, doncs, evidentment, activa el protocol antiracista i xenòfob. a més, ho fa constar l'acte, i suposo que això acabarà amb una multa,
sí, una falta lleu,
una multa econòmica. És la segona vegada que li passa al Lleida que un rival li diu a l'àrbitre...
El porter, Leandro, de la gira.
Escolta, m'està passant això. L'àrbitre no ho escolta. Si arribem a aquests nivells, Albert, bueno, Albert i Sergi, jo crec que són perillosos. Jo? És a dir, l'àrbitre, si no ho escolta, ho sento molt,
Jo crec que ens hem de fer un plantejament molt seriós del que passa i de la fama que estem creant. Perquè recordem que van començar la temporada jugant els dos primers partits a porta tancada, pel llançament d'objectes l'any passat, i en 3 dels 5 partits que ha jugat el Lleida en públic hi ha hagut anotacions a l'acte. Ahir el tema del racisme, el dia de la Rosira, el porter que va denunciar escopinades, i el dia del Sabadell, que es van denunciar els càntics de puta Sabadell. No? Aleshores, no sé com, però jo crec que ens hem de fer un plantejament, perquè no pot ser que estem agafant una fama que ens està portant això. És que a mi em sembla increïble que en 3 dels 5 partits que haguem jugat en públic, doncs ja hi ha hagut...
No havia passat mai això.
Però jo és que ahir...
A les actes.
No, però jo crec que el problema aquí és que el rival ja ve ensenyat.
Era un porter, en aquest cas, perdó, era un porter d'etnia blanca. És a dir, clar, el racisme se fa amb altres ètnies dels blancs. Bueno, seria un altre detall, però clar, a mi em va sorprendre molt, perquè jo no vaig escoltar res.
No, el diu insults racistes i parla de xenofòbia. La xenofòbia no només és
sí, d'una altra
raça.
No, però l'acte fica insults racistes, no fica xenofòbia.
No, o sigui, que havia activat el protocol.
Sí, que va activar el protocol, sí. Però ell parla de que ha rebut insults racistes. Clar, és un tema molt greu, I evidentment, però clar, jo no escolto, perquè sóc al camp, no? Corejar no es va corejar, això sens dubte, però després ho escolto, no? Però bé,
ens queden 4 minuts.
Al camp del Sant Andreu,
a part d'això, ens queden 4 minuts. Albert, primera divisió, Mallorca.
El penal, la peineta.
El penal, dos jugadors amb tensió s'insulten, un ho fa verbalment i l'altre gestualment, targeta groga i vermella. Si arribem a aquests nivells, déu-n'hi-do,
No, i la falta.
Jo, si recordeu, quan es va implantar el VAR, us vaig dir, això és el principi de la fi. Sí, i malauradament, jornada a jornada, es va confirmar. O sigui, me sembla esperpèntic.
Total.
La fama de Mallorca me sembla esperpèntic, entre altres coses, perquè aquí hi ha una llacuna al reglament. Perquè al final acaba beneficiant l'infractor. O sigui, tu t'expulsen a un tio, però com que abans hi ha hagut la provocació de l'altre, és un lliure indirecte dins de l'àrea, no? Em sembla surrealista que un àrbitre o que una sala VAR adverteix
l'àrbitre. El problema és el VAR.
Però una acció com aquesta, que el que li va fer morir qui a Mata, no és res en comparació amb el que s'arriben a dir els jugadors en un camp de futbol i a les hòsties que arriben a repartir. A mi em sembla surrealista, perquè aleshores la meva pregunta és... I Courtois al Metropolitano, què passa?
Clar, com tots, clar,
per exemple, és que és molt greu.
Sense acabar el temps, però tenim 3 minuts. Hi ha fitxatges o no?
Bàsquet, Albert, amb 2 minuts. Fitxatges, sessions i Hamilton.
Que l'Albert ho sap tot.
No. No ho sé tot.
Pobre, quina responsabilitat.
De moment, calma tensa, jo vull pensar que aquesta setmana, com a mínim, arribarà un base, arribarà un pivot, perquè és que si no ja seria bastant surrealista rebre el Corunya amb el que tenim, que és un jugador que el dia 30 doncs, se li acaba el contracte o la clàusula de tall, com és DC, i un altre com Hamilton, que porta ja un mes a mig aquí a Lleida i sembla que no acaba d'arrencar. Aleshores, home, jo confio en que finalment ara coincidim. També és veritat que amb el tema de les finestres FIBA hi ha molts equips que estan una mica a la guaita a veure què passa, no? I que esperen a que s'acabin aquestes finestres FIBA per moure fitxa. Però avui el Barça, per exemple, ha firmat un base. El Berogán, que és un altre equip que també, en teoria, està buscant gent, de moment no ha firmat res, però jo vull pensar que el Hayopos acabarà reforçant-se doncs, aquesta setmana, perquè si no és que la sensació és que, home, potser no l'estem tirant, però estem regalant una mica l'ACB, anem molt mermats, ho hem parlat. Ara en tinc 15 dies per intentar reforçar, però jo vull pensar que aquesta setmana algú altre arribarà.
De totes maneres, aviam, el debat és molt ampli, anem 3-5 i hem perdut amb qui han perdut, és a dir, amb rivals tots d'Eurolliga, i la cosa jo crec que esportivament està
però,
molt bé.
Però
i els nostres jugadors, estan fent una finestra molt bona. Ho veig que per l'Albert Escort que ho segueix, Madsen, Juri, Bursic, estan fent una finestra molt bona.
Jugadors internacionals, això és bo i dolent alhora. Et posa a l'aparador, però clar, els jugadors també poden tenir alguna
lesió. I per acabar el surrealisme, la cistella de Juste d'Espanya. Allò ja és històric,
Bueno, allò jo crec que el de la taula, l'han expulsat del país.
Però no, però el jugador d'Eslovàquia l'havia d'enviar a l'altra punta, ja està, a l'altra punta de camp.
Sí, però independent amb això, la física diu que en 4 dècimes és impossible agafar, rebre i tirar. És impossible, ja. Impossible.
No, però en dins de temps, la televisió es va demostrar que estava falta una dècima.
Bé. Sí, home, clar, perquè de la taula s'empane, o sigui, això te pot passar fora de casa, però a casa no te pot passar.
Encara li va sobre una dècima.
El que serveix de fons, també, l'únic que havia de fer és tirar a l'altra pista i ja està.
Però, Albert Escuer, com sempre, un plaer, gràcies, bona setmana.
Lleida, Corunya de bàsquet, i a les 5, València, Mestalla.
Sí, senyor. Albert, una abraçada.
Adéu, vagi bé.
Adéu, Sergi.
Adéu, bona tarda.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una ara a migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar un bon dilluns.